Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fins a mitja tarda continuaran les ventades fortes en comarques centrals, també del sud de Catalunya. Aquesta nit hi ha hagut ratxes de fins a 123 km per hora a Pontons i 112 al Perelló i 102 a l'aeroport de Reus i a l'Observatori de l'Ebre. Protecció Civil manté el pla Bencat en fase d'alerta de cara a les properes hores. I canviem de qüestió, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, considera una obvietat que mantenir la convocatòria del 14 de febrer és una operació d'estat i que s'ha posat per davant de tot que Salvador Illa sigui president. Ens tornarem a jugar la pell per anar a votar, ha dit aquest matí en declaracions a Catalunya Ràdio. I mentrestant, Esquerra i el PSC són dos dels tres partits que les enquestes diuen que es disputen la primera posició de cara a les eleccions del proper 14 de febrer. Durant el debat de Televisió Espanyola d'ahir, el candidat dels Republicans, Pere Aragonès, li plantejava al socialista Salvador Illa fer un cara a cara. Illa li va respondre que ell farà tot el que autoritzi la Junta Electoral Central. I en clau Covid, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Can Ruti, de Badalona, estrena avui dilluns l'annex hospitalari que permetrà guanyar 4.277 metres quadrats assistencials en tres plantes i 100 nous llits de crítics per un total de 150 a tot el centre. Un apunt internacional que us destaquem avui és que l'expresidenta de Birmània, Aung San Suu Kyi, ha estat detinguda per un cop d'estat aquesta matinada. S'ha declarat l'estat d'emergència al país i els militars l'acusen de frau electoral a les disputades eleccions del mes de novembre. En clau cultural us destaquem que Maria del Mar Bonet i Borja Penalba van presentar ahir 19 en directe al Festival Barna Sants i en clau religiosa el Papa Francesc ha anunciat aquest diumenge la institució de la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran, la fixada pel quart diumenge de juliol. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
Aquest any, la batalla contra aquests quilos de més serà molt dura. Per sort, he conegut els millors guerrers pel meu pla detox. Fitalgem Depo i Fitalgem Dren, de Laboratorios Marnis. Inclouen ingredients naturals i són uns vials molt còmodes per beure. Ja puc començar a posar-me a punt. Demanar Fitalgem Depo i Fitalgem Dren a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 4 minuts, pràcticament i 5 minuts. Comencem l'edició número X de 50ers.
Sergi Mas.
Un dia més, un dia nou, un dilluns, 1 del 2 del 21. És capicua. Això vol dir que portarà sort? No ho sabem. 1 del 2 del 21. Home, portem un 21, permeteu-me el terme, asquerós. Asquerós. Volíem fugir de l'any 20 i de moment portem 1 de 11. Per cert, que ràpid que passa el mes. Ja estem al febrer. Ja només queden 10 mesos i pico per tornar a fer el Nadal, a celebrar el Nadal. Que estrany és tot, que estrany, que imprevisible. Que imprevisible és tot. Em deien l'altre dia per col·laborar amb un projecte al mes d'abril, dic, sí, d'entrada sí, però es farà virtual, no es farà virtual, qui lo sa. A la producció executiva d'aquest espai, Estefania Burgos, confinada amb Covid, però somrient i amb actitud. Hola, Estefania, Pineda de Mar, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Actitud, actitud.
Això sempre.
Sí, bien. I el control de so, Toni Huguet, com un home enganxat a un somriure. Ah, que sí? Ja està. Estupendo. Com va la vida, Estefania? Darreres hores, última novetat, última hora?
Pues poques novetats, perquè a casa poques novetats. A veure, espero que en el dia d'avui, quan em truqui la doctora i pugui parlar amb ella, em digui un dia exacte de poder sortir al carrer.
Que és la teva màxima aspiració ara, no? És a dir, sortir al carrer. I no pots sortir amb una perruca?
No, ojalà. Ojalà deixessin sortir, tot i que sigui a les 6 del matí, una hora, però no et deixen. Llavors jo tot el dia li pregunto, ¿y cuánto me queda?
Ay.
Entonces ella me responde, bueno, te queda todavía que estés 3 días sin tener síntomas. Y yo, joder.
Bueno, i els símptomes són sabors i olors.
Sí.
Sobretot, clar.
Sobretot, sí.
Clar, i quedar-se una mica xafada durant tot el dia.
Sí, perquè te dan achuchones, podria dir. Te dan achuchones i llavors t'entra, bueno, ja. El estar dormidit també.
Bueno, pues aquí estem a Ràdio Estel, al barri de Sants de Barcelona. Al barri de Sants de Barcelona emetent en directe aquest programa per tot Catalunya i per tot Andorra. Tan de moda últimament. Jo dic una cosa només. Si no esteu a Andorra, si no heu anat a Andorra, que jo sé que la majoria heu anat a Andorra, aneu uns dies. Aneu uns dies i comproveu. Només comproveu. El país amb millor qualitat d'aigua del món, el país amb millor qualitat d'aire d'Europa, te vas a los Andes, no hay nadie, bueno, se respira bien, clar. I he llegit avui que Andorra és el tercer país del món que té l'internet més ràpid. Té fibra tot el país.
Clar, oh.
Sí, el país és petit, clar, està fibrat. Andorra està fibrada. I m'agrada. Simplement això, dic això. Evidentment, pots deixar el cotxe obert que no tindràs problema. Evidentment, no cal que tanquis la casa amb clau quan te'n vas a dormir. Evidentment, el fenomen Ocupa no existeix a Andorra. Ocupa un pis a Andorra. Que a la mitja hora tens... tens a 4 policies dient... Perdone, ¿qué quiere? ¿Francia o España? Tiene 10 minutos. Y punto. Hi ha una cosa que es diu respecte. I el respecte es veu veient els carrers sense un punyetero paper. I el respecte es veu quan un gos fa un pipi, que el 95%, això ho he vist, el 95% de les persones porten una ampolleta d'aigua amb vinagre que llancen sobre el pipi que ha fet el gos una mica d'aquest producte. Això és un país. Ja està. Només dic això. Són les 10 i 10. Avui tinc ganes d'explicar moltes coses. Gràcies, Estefania.
Gràcies. Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
Un videojoc en realitat virtual per tractar el TDAH. El joc The Secret Trails of Moon El meu anglès no és molt bo, eh? Desenvolupat en part per un professor del Tecnocampus, ha guanyat el Premi Psicologia i Tecnologia Digital. Aquest professor és Carlos González Tardón, que ja ens escolta. Hola, Carlos. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, Sergi.
Gracias por estar aquí en directo. Para empezar, bueno, hay... hablemos de lo que es el TDAH, el TDAH, que posiblemente haya mucha gente que lo sepa, pero gente que no lo sepa.
Claro, sí, es el déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Es un, bueno, es un déficit que puede afectar y sobre todo afecta a los menores y bueno, y está muy vinculado a otros problemas, sobre todo cuando ya son adultos. Pero vamos, está el déficit de atención, que básicamente que les cuesta mantenerse en el tiempo haciendo la misma cosa, y la hiperactividad, que es una, bueno, como una... un cierto nerviosismo que les lleva a necesitar más movimiento y más actividad que el resto de los niños.
Doctor, ¿esto es exclusivo de los últimos años, de las últimas 2-3 décadas? ¿O siempre ha existido y no lo hemos percibido?
No, ha habido mucha polémica de si existe o no. Lo que pasa es que están los casos clínicos, están medicados, que son muy claros. O sea, tú les ves a los menores con un TDAH importante, se les nota. O sea, les nota porque son críos que son hipermovidos, que le estás hablando y se les va la atención sin querer. O sea, no es a propósito. Y luego también ha habido, sobre todo desde Estados Unidos, una cierta tendencia a que los niños que son revoltosos, pues se les etiquetara. Entonces eso se ha juntado y hay cierta gente que cree que no existe. Pero vamos, es que a nivel cognitivo también, o sea, vamos, de desarrollo neurológico, también se nota porque pesa menos el cerebro de un niño con TDAH que el de un niño sin TDAH.
Más o menos, siempre estamos generalizando y hablando con trazos gordos sobre este tema. La edad normal en la que se empieza a detectar esta patología son los 3, 4, 5 años.
Depende mucho de cuál sea el grado y también depende mucho de la tipología de padre y madre, porque es que, claro, hay niños con TDAH que los padres, bueno, les educan desde el principio para que intenten mejorar, porque lógicamente el TDAH se puede trabajar y se puede mejorar, y luego hay niños que bueno, que se les nota desde muy pequeños. Ha habido adultos que se han enterado de que son TDAH ya de adultos, porque efectivamente los padres han estado muy encima de ellos, lo han trabajado mucho y no se les ha notado hasta muy adultos que ya les han hecho las pruebas.
No, habitualmente cuando empezamos a despertar y ver claramente estos primeros síntomas son cuando recibimos la visita o vamos a casa de y vemos que un niño no para quieto, que este es muy majo, es precioso, pero es que, jolín, ¿eso ya es símbolo o significa que tiene este síndrome, tiene el TDAH? ¿O no es necesario? ¿O no es una cosa que conlleva la otra?
No, porque, por ejemplo, hay familias que son más energéticas que otras. O sea, seguro que dentro de tus amistades hay familias que son como hipermovidas y hay otras familias que son súper tranquilas. Lo raro es una familia súper tranquila con un niño súper movido. ahí ya sí que hay que empezar a ver si hay algo. Lo que sí que es verdad es que también hay que entender que, bueno, que aunque esto es un problema y que lógicamente hay que trabajarlo, también es verdad que los niños con TDAH tienen, se llama diversidad funcional, es decir, que son muy buenas para cosas que los niños sin TDAH son malos. O sea, por ejemplo, eso para deportes, o sea, hay mucha gente, o sea, que yo qué sé, por ejemplo, en bomberos, en policía, pues hay gente con TDAH que es muy buena en su trabajo porque también les permite otras habilidades. O sea, no hay que verlo solo como negativo. O sea.
Háblame de este juego para tratar el TDAH, un videojuego de realidad virtual. Yo soy malísimo, ya te lo digo, doctor, malísimo en juegos, es decir, mi máxima competición en juegos ha sido las palitas de tenis que tenían en las máquinas de los marcianos de los años 80. Todo lo demás me atabalo y siempre me parece que juega la máquina. Y no, la máquina ayuda, pero tú controlas los medios. No, soy muy malo. Este videojuego de realidad virtual, ¿de qué se trata?
Pues es un videojuego que está basado en una narrativa de, bueno, de un niño que cae en una cueva y conoce a dos animales, ¿vale? O sea, entonces esos dos animales representan características del TDAH y a través del desarrollo de la historia va haciendo minijuegos que son, bueno, son creados para trabajar ciertas habilidades cognitivas que son necesarias para mejorar el TDAH, como puede ser pues la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, la planificación. Entonces, a través del desarrollo del juego, los niños y niñas lo que hacen es aprender habilidades y sobre todo el autocontrol o cómo gestionar también pues esos momentos de gran actividad, sobre todo porque el juego no te permite estar desconcentrado al ser realidad virtual, porque hecho que se te vaya la atención, la máquina te la centra, porque esa es la ventaja de este videojuego en realidad virtual sobre videojuegos, por ejemplo, en pantalla.
Claro, estamos hablando de estos videojuegos que llevan o incorporan esta especie de gafas que se te incrustan en la cara, como unas palabras, y que es... yo probé unas en un establecimiento de videojuegos y, bueno, es que estás allí, más allá de mirar la pantalla, no, es que estás en ese mundo y te viene como una bolita o un algo y haces así con las manos, las intentas apartar. Es la realidad en primera persona.
Claro, y además es la realidad que nos interesa a nosotros mostrar, claro, al niño. Entonces, hay una cosa que por lo que elegimos esta tecnología, básicamente fue por eso, porque claro, si una persona tiene problemas para mantener la atención, pues tú le metes en un espacio en el cual la atención está en todos lados. O sea, entonces es mucho más fácil que se concentre, porque no puede, yo qué sé, por ejemplo, si estás jugando con una pantalla, pues no puede pasar nadie por delante tuya, si tienes la gafa de realidad virtual, o no puede haber una mosca que esté haciendo ruido,
claro.
También le metes ahí.
Claro, si la madre o el padre dicen a comer, difícilmente atenderá esta orden o a esta llamada, este mensaje, porque está dentro del juego directamente.
Claro, esto además es del ámbito clínico. O sea, nosotros estamos aplicando dentro de Puerta del Hierro, que es un hospital aquí en Madrid,
y
la cuestión es la siguiente, es que en vez de trabajar otras cosas que se hacen en clínica, pues les ofrecemos esto, y claro, es realidad virtual con PlayStation 4. Solo cuando le dices que en vez de trabajar con papel y lápiz y todo el entrenamiento cognitivo clásico, a jugar con la PlayStation, pues ya es...
La respuesta del sí es del 99%, por no decir el 100%. Claro.
Y también de los padres. O sea, es muy curioso porque una de las preinvestigaciones que hemos hecho es la motivación, y los padres también ha sido ultra positivo. O sea, al contrario de lo que se podría pensar, que dirán, ay, videojuegos.
Sí, otra vez el videojuego, ¿no?
Claro, fue al contrario, fue en plan, al fin, algo que quiera hacer el niño.
Es muy bueno. Este juego está desarrollado por la empresa Gamera Nest en colaboración con el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y también con la colaboración de la persona con la que estamos hablando, el doctor Carlos González, investigador y profesor de psicología del usuario del videojuego en el grado de diseño y producción de videojuegos del Tecnocampus. ¿Se puede valorar el impacto desde...? Porque además, insisto, y es el encabezamiento de la noticia, habéis recibido un premio.
Sí, hemos recibido un premio porque... por la participación de psicólogos, porque hay tres psicólogos y un psiquiatra, de psicólogos dentro del desarrollo de una tecnología. Entonces, nos han dado el premio el Colegio Oficial de Psicólogos.
El juego ha superado la fase de ensayo clínico, que se ha llevado a cabo en 12 semanas, con 105 niños. 105 chicos y chicas de entre, no recuerdo la edad, entre 10, 11, 12...
A partir de 12,
sí,
porque no se puede utilizar realidad virtual de forma sostenida por debajo de los 12 años.
¿Ah, no? ¿Por qué?
Por el tema del desarrollo de la vista, y también porque, claro, las pantallas están muy cerca del ojo. Entonces, los niños y niñas hasta los 12 años están desarrollando su capacidad visual, y por lo tanto, si se les pone mucho tiempo pantalla cerca del ojo, puede generar problemas.
Sí.
12 a 22.
Claro, entiendo que el proyecto ahora está buscando inversores para poder desarrollar mejor un poco lo que sería la narrativa.
Sí, la inteligencia artificial. La verdad que es que, más que buscar inversores, estamos recibiendo bastantes ofertas de inversores. A partir de la visibilidad que ha dado el premio y todo esto.
Claro.
Y claro, es inversión, porque ahora la hemos levantado nosotros a partir de recursos propios.
Sí.
Y bueno, y es inversión tanto para desarrollar el juego como para hacer una investigación mucho más profunda. O sea, ha sido una investigación bastante grande comparado con otras que se han hecho, pero necesitamos una investigación realmente extensa, porque hemos visto ciertos perfiles que todavía no hemos acabado de analizar los datos, pero perfiles que hay que profundizar.
¿De alguna especificidad concreta?
Sobre todo es que estamos dándonos cuenta que los perfiles más complejos de TDAH
sí.
son los que más han mejorado. Por los datos iniciales. Ah. Entonces, es una cosa que, o sea, que siempre se pensó en utilizar los casos como más tratables o trabajados, y o sea, que llevan más tiempo trabajando en ello, cuando hemos visto que parece ser que que está funcionando mejor con aquellos casos que suelen considerarse más complejos. Por lo tanto, habrá que profundizar más, porque, claro, sería maravilloso que el juego funcionara mucho mejor con los casos que son más difíciles de trabajar de otra manera.
Bueno, pues no siempre hablar con un investigador, un profesor, un doctor, es sinónimo de que hay un problema. No, todo lo contrario. También hay soluciones. En este caso nos las ha aportado Carlos González, investigador y profesor de psicología. Un fuerte abrazo y felicidades por el premio. Además, Carlos, buenos días.
Muchas gracias.
Adeu. Son las 10 y 21.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar La Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera, o bé visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra.
Vols seguir amb el teu ritme habitual, tot i que el desgast articular faci el seu curs? Dolocare Flex et pot ajudar de manera natural a seguir amb el teu ritme. Prova ara Dolocare Flex, la nova cúrcuma biooptimitzada científicament provada que t'ajudarà en el manteniment i la flexibilitat de les teves articulacions. Trobaràs Dolocare Flex a les farmàcies i al web mypharmacare.com, on podràs beneficiar-te de diferents promocions.
50ers, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
Els matins per Catalunya, els matins per Andorra, des de 50ers, des de Ràdio Estel, tinc comunicació amb Tomàs Fernández Jaén, que és exactament secretari de la Comissió Mèdica de la Lliga de Futbol Professional, a més de cap metge de la delegació espanyola pels Jocs Paralímpics i responsable de docència i investigació i cap del Servei de Medicina i Traumatologia de l'Esport a la Clínica Centro. Què tal, Tomàs? Bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un poquito más y no me cabe el nombre en la tarjeta, ¿eh? Madre de Dios, ¿cuántos cargos? Bueno, si no me equivoco, Tomás, usted visita, lógicamente, a deportistas. ¿Visita deportistas seniors o muy jóvenes?
No, visito todo tipo de deportistas, tanto profesionales como de élite, como amateur, como veteranos, sí. Como jóvenes, de todo tipo.
¿Qué tipo de patologías tienen estos pacientes?
Estos pacientes dependen de las circunstancias.
Sí.
Hay deportistas veteranos que llevan toda la vida haciendo el mismo deporte.
Sí.
Y otros deportistas veteranos que por circunstancias de salud les han recomendado el médico hacer un nuevo deporte, actividad física. Entonces son dos circunstancias distintas. Uno es el deportista veterano que poco a poco se va deteriorando sus articulaciones, sus músculos, sus tendones, y entonces empiezan a haber lesiones de sobrecarga cuando antes no la tenían,
sí,
porque el cuerpo se va deteriorando. Y después el nuevo pues quiere hacer cosas que a lo mejor no tiene la condición física o en la morfología de vida para hacer ese deporte que le gustaría hacer. Entonces son dos cosas distintas.
Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de problemas presentan estos pacientes en relación a los tratamientos?
A los tratamientos, fundamentalmente, el gran problema es que a partir de que tenemos todos 19 años ya empezamos a tener alguna goterilla. ¿Qué sucede?
Me gusta esta expresión, doctor.
Claro.
¿Goterilla, has dicho?
Sí, goterilla, goterilla.
Sí, sí, me gusta, me gusta.
Algunos tenemos más gotera.
Que... Bueno, bueno, yo ya no tengo ni techo, pero en fin, soy 50 y estamos ahí. Doctor, estamos ahí, estamos ahí.
Entonces, el gran problema es la interferencia de estos medicamentos, por ejemplo, con los antiinflamatorios, con la alteración plaquetaria, con la coagulación, otros antiinflamatorios suben el azúcar o la tensión. Hay que tener mucho cuidado con estas interferencias.
Claro. Teniendo en cuenta este tipo de problemas, no sé si lo mejor sería optar por un tipo de tratamiento seguro y además una buena prevención. ¿Qué tipo, por tanto, qué tipo de tratamiento sería seguro? O yo creo que vamos un poco por aquí, si la cúrcuma sería un elemento imprescindible.
Sí, mire, hoy en día estamos volviendo a la naturaleza, estamos volviendo a ser, entre comillas, más ecológico, y estamos volviendo a los alimentos.
¿Esto es buena noticia? ¿Sí, no?
Sí, 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 eso
vale,
es buena noticia.
Vale. Pensaba que era una cosa que estaba como de moda, que se va alargando, se va alargando, se va alargando, y no. Si usted me dice que es conveniente, yo me lo guardo y me lo quedo.
Claro, es conveniente porque no tiene efectos secundarios. Es decir, que usted se tome una naranja, puede gustarle o no gustarle, pero no tiene efectos secundarios medicamentosos.
Correcto.
Sí. Ha salido una figura que se llama los nutracéuticos, que son sustancias naturales que producen un efecto saludable en el organismo. Lo que están haciendo las casas comerciales, concentrar esa sustancia natural para que tenga mayor dosificación que lo que hay en la propia naturaleza.
Vale.
Y dentro de eso está la curcumina. Yo llevo mucho tiempo trabajando en la curcumina desde hace años.
Sí.
Y he visto que la curcumina en eso como antiinflamatorio natural.
Sí.
Antiinflamatorio tiene unos efectos beneficiosos porque todo lo que se condiciona por mediación de una inflamación crónica no es que sirva para todo, sino todo lo que condiciones la inflamación crónica es lo que la curcumina hace el efecto.
Vale.
Cada día se le está dando más trascendencia a los procesos inflamatorios crónicos.
Siempre de formato natural, es decir, de origen natural. Claro, tengo una amiga que me dice, Sergio, siempre, la cúrcuma, o productos relacionados con la cúrcuma, y además me nombra, nuestros amigos de Dolocareflex. ¿Le tengo que dar la razón sí o sí?
Sí. Y además les digo una cosa, la curcumina la estamos utilizando desde hace muchísimos años, desde la edad antigua.
Y yo sin enterarme, doctor.
Claro, ni yo tampoco, pero lo que pasa es que se lo echábamos, por ejemplo, al curry, se la ponemos a la paella, lo que pasa es que para tener un efecto más beneficioso tendremos que comernos muchas toneladas de paella. Entonces,
hombre, pues
hacemos que se concentre la cúrcuma, con lo cual el efecto es mejor y tienes que tomar menos paella.
Vale, 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 vale. ¿Hay un tipo de hora concreta del día en que sea más proclive ingerir este tipo de aditivos, como la cúrcuma?
Yo recomiendo siempre por la mañana.
Por la mañana. Esto es importante. Por la mañana.
Mejor por la mañana que por la noche.
¿Puedo preguntar por qué? Ya lo he preguntado.
Sí, por una razón, porque por la noche, cuando nosotros dormimos, el cuerpo está en fase de reparación desde el sueño, y eso está más que estudiado, las hormonas del crecimiento, las hormonas que actúan con el ritmo circadiano. El sueño y el descanso es un proceso de reparación natural que tiene el cuerpo.
Vale,
entonces,
vale, vale.
Es mejor durante el momento de la actividad, que va a cortar de raíz el daño que te puedas condicionar.
Claro. Además, es verdad que la cúrcuma es un superalimento, insisto, doctor, y yo sin saberlo. Bueno, últimamente cada vez me informo más y mejor, y con estos productos de Dolocareflex que puedo adquirir en mypharmacare.com, pues tengo bastante más información. La cúrcuma tiene ese efecto inflamatorio, perdón, antiinflamatorio, entre otros, y ha presentado buenos resultados en cuanto a la seguridad y tolerabilidad.
Exacto.
Pero, claro, los problemas de absorción, porque habitualmente este tipo de suministros se presenta en cápsulas, en bolitas. Yo, por ejemplo, he ingerido las últimas semanas unas bolitas de color rojo, que son de cúrcuma, ¿vale?
Sí.
Y me encuentro bastante mejor. Me decía, bueno, es que no te va a doler tanto cuando se te caiga un euro al suelo. Aquello que hacíamos los 50, es que se te cae un euro, una moneda o tal, y dices, ¡ah! Eso te va a rebajar. ¿Y todo eso es la cúrcuma?
Exacto, y eso va a rebajar a partir de las 2 semanas del inicio de la toma.
Es que ya las llevo.
El problema de la absorción,
sí,
es un problema que lo tenemos, pero no solamente con la curcumina, sino con muchísimas sustancias.
Vale.
Porque hoy en día se le está dando cada día más importancia al tema intestinal, el proceso inflamatorio intestinal, la probiota del intestino para la absorción. Estamos viendo que cada día hay más patologías relacionadas con un trastorno de absorción.
Es que yo creo que a medida que pasan las semanas, los meses, los años, le damos mucha más importancia, y esto, permítame, doctor, es bueno, porque al final tenemos un cuerpecico más o menos decente cada uno, o el que nos ha dado la naturaleza, o Dios, o el que sea, pero lo importante que es cualquier cosa que nos llevemos a la boca y que llene nuestro cuerpo.
Claro. Al final, es el dicho famoso refranero de somos lo que comemos.
Eso es.
Todo lo que entra de una forma o de otra lo asimilamos, lo expulsamos. El organismo es bastante listo en eso.
Yo creo que todavía, si me lo permite, yo creo que todavía no conocemos todos los secretos del organismo, por no hablarle del cerebro, que es una máquina tan extraordinaria, de una complejidad inmensa, y que no conocemos su potencia a un 100%. Yo al menos no la conozco.
Totalmente de acuerdo con usted.
Bueno, pues a ver si la acabamos conociendo, o quizás sea mejor que poco a poco la vayamos conociendo y no de golpe, porque puede ser una llamada a la urgencia totalmente extraordinaria. Hemos hablado con el doctor Tomás Fernández Jaén, que es secretario de la Comisión Médica de la Liga de Fútbol Profesional, relacionado, por tanto, con el fútbol. Yo soy futbolero y soy del Español, por tanto, soy un loser. No le preguntaré sobre Messi, aunque es el tema de cada día, de los últimos días, de las últimas horas. Doctor, ha sido un placer. Buenos días.
Un placer. Buenos días.
Adiós, buenos días. Son las 10 y 33 minutos. Esteu escoltant 50ers. Ya has visto, Toni, que t'ho he dit. Dolocer, que ens va bé. Jo porto 3 setmanes, pràcticament 4. A més, se m'estan a punt d'esgotar d'exaurir les càpsules aquestes. Perfecta. Dolocareflex. No ho diu l'eslògan, però és ideal per 50ers o 60ers.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. Ràdio Estel. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica, recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 5 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Arriba l'hivern d'oportunitats al Corte Inglés. Només fins al 3 de febrer tens un 3x2 en l'oli d'oliva verge extra cos, origen d'un litre. Si en compres 3, la unitat surt a només 3,07 euros. I això no és tot. Si compres a través de l'app del Corte Inglés, et regalem 3 mesos de tarifa plana d'enviaments al Corte Inglés Plus. Aprofita aquest hivern d'oportunitats.
Quina pandèmia més important del darrer segle? El no a tot no és una opció.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Direu que toco malament el piano, eh? Hi ha un piano aquí a l'estudi central de Ràdio Estel i a mi m'encanta, m'encanta, m'encanta. I a més toco sense mirar. Àngels Paganys i Núria Bonet.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Gràcies per venir. Vosaltres sou les cofundadores de l'associació Ressò Musicoteràpia.
Sí.
És així?
Una companya que ja s'ha jubilat.
Molt bé. Benvingudes, gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel. Clar, no us demanaré la definició exacta de musicoteràpia, perquè igual, clar, definir exactament... Però...
Ja l'has llegit, eh?
Sí, clar, l'he dit al principi del programa.
Molt bé.
Feu-me 5 cèntims sense definicions de diccionari. Què és la musicoteràpia? Perquè, per començar, és la vostra feina.
Sí.
És la vostra feina. Allò de voluntariat. Voluntariat està molt bé, però hi ha moments que t'agafa tant de temps que has de dir, bueno, jo professionalment em dedico a això. I a més sospito que és una feina, com no pot ser d'una altra manera, que us agrada i us apassiona.
Exacte. És molt gratificant, la veritat.
Què m'expliqueu? Aviam, de què es tracta això? Per explicar a un cinquenter, a la meva mare, què és la musicoteràpia? Què feu?
És una eina,
sí,
que provoca uns canvis a tota persona.
Aplicada aquí i a on?
On sigui.
Vale.
Generalment, vull dir, es pot aplicar en diferents col·lectius, però...
El dia, disculpa, el dia és una eina i al parlar
música,
de musicoteràpia...
La música, eh?
Vale.
La música és una eina.
Vale.
Que la fem servir...
Sí.
...per provocar diferents canvis d'estat d'ànim a les persones, en trastorns o...
Vale. Per tant, provocar és millorar, eh?
Millorar.
Millorar, sens dubte. I bueno, els efectes els veieu pràcticament de seguida.
Sí. Mm?
Sí, a més, és un procés que s'ha de realitzar entre dues persones, és a dir, el qui ho rep i el qui executa, no?
Qui ho executa sou vosaltres.
Exacte, sí. Els musicoterapeutes. Aleshores, doncs, bueno, com deia l'Àngels, doncs, en els col·lectius de... que es pot aplicar, doncs, és persones en les quals els hi necessiten... que hi hagi un canvi, ja sigui físic, psicològic o emocional, a nivell.
Això és la màgia que tenen aquestes 7, permeteu-me, 7 punyeteres notes musicals que jo...
Ben combinades.
Ben combinades. Exacte. Jo tinc la teoria que un dia s'acabaran les cançons. És que 7 notes, no?
Mai.
Però vol dir que 7 notes... És com el planeta. És a dir, algun dia el planeta dirà, fins aquí, rebento, el mar explota. No ho sé, però 7 notes donen per tant.
I tant. Mira. 7 notes amb el seu corresponent ritme. Eh?
Sí.
Són 7 notes, però són infinitat de sons. Per tant, amb aquest infinit és amb el que jugues. Aleshores, doncs, això et permet...
Mai surt res igual.
Clar, mai.
Mai, encara que repeteixis el mateix, surt de diferent manera.
Doncs d'aquesta màgia, vosaltres la teniu... pràcticament injectada a la vena, i us dediqueu a això.
Sí,
com comença? Hi ha algun dia que abans de fer aquest servei, abans de dedicar-vos professionalment, feu una primera aproximació a algú que ho necessita?
Bé,
jo busco i rasco l'origen. Com és?
Bé, jo en el meu cas, doncs, la meva filla va tindre un accident de traumatisme creal, vaig veure que havia perdut la parla.
Carai.
Però en canvi no havia perdut la música ni les paraules. amb la base de la música,
sí,
ella deia les paraules, però en canvi no sabia dir i telèfon.
Polígraf, taula, però amb una música per sota, sí.
Sí.
I això com ho descobreixes? Un dia que la veus, estàs amb ella...
No, allò que estàs allò i dius... Va sentir, era l'època que se celebrava Sant Jordi a l'escola.
Sí.
I ella, abans de tindre l'accident, ja havien estat treballant la cantata de Sant Jordi, sí, no? Sí. I de cop i volta, doncs, mira, precisament estàvem a la consulta amb la doctora i parlàvem, home, em sap greu que no pugui anar a l'escola perquè ara estaven preparant el Sant Jordi i ella n'estava molt il·lusionada, no sé què, i de cop i volta ella, doncs, es va començar a cantar. No l'havíem sentit ni mitja paraula i va cantar tota la cançó de Sant Jordi.
Clar,
com, ens vam quedar...
Com us vau quedar, clar. Això enmig de la consulta.
Sí, perquè ella estava al costat i anàvem parlant a veure com ho podíem fer, com podíem fer la rehabilitació de la parla.
Sí.
I ella, esclar, vull dir, no parlava, però entenia el que estàvem parlant, no?
No vull rascar gaire, perquè entenia que són moments interns, però...
A partir d'aquí, doncs, jo, personalment,
sí,
jo soc professora de música, dic, bueno, la música, dic, és una eina molt forta per poder ajudar. I d'aquí va ser quan vaig, en el meu cas personal, doncs, vaig fer un canvi en el meu trajecte professional i anar a fer musicoterapeuta.
I tu?
Jo, el meu cas, els orígens, com si diguéssim, van ser a l'escola.
Sí.
Jo estava de mestra de música en una escola de primària amb nens amb unes característiques socials molt,
sí,
especials,
sí,
una escola on, bé, el moment que els nens anaven a música era la alliberació dels professors, no? I allò era la jungla, o sigui, jo m'havia de buscar la vida allà dins. Però jo veia que a través de la música, i a més un nen em va donar la lliçó de la meva vida, perquè li vaig dir, què us penseu després de rebentar tota la classe, i què us penseu que veniu a fer aquí? Diu, senyo, a passar-nos-ho bé. I aleshores, a partir d'aquí, vaig dir, doncs, fora llibres, fora tot, fora taules, fora cadires,
uh-huh,
i a partir d'aquí vaig començar a treballar d'una altra manera i vaig veure que amb la música tenia un poder. O sigui, que aquells nens a la que entraven a l'aula de música,
sí,
era diferents. Que aquells nens
canviava,
que no sabien mantenir l'actitud, es podia posar dalt d'un escenari i fer una cantata. A partir d'aquí, i després d'experiència personal, doncs, de la mort del meu pare de càncer i d'una demanda que vaig tenir d'un company que volia engegar un taller de música a oncologia infantil,
sí,
se'm va despertar tota la vena aquesta de dir, la música té molta força. Llavors jo vaig fer el màster de musicoteràpia, perquè la nostra formació ve de màster,
uh-huh,
i a partir d'aquí llavors ens vam conèixer amb l'Adult, que és l'altra companya, amb,
sí,
l'Àngels, i vam estar al moment oportú al lloc on calia, i vam arrencar l'associació Rascó, i vam arrencar el projecte.
Per tirar endavant, dèiem que individualment, cada un amb la carpeta sota el braç i anar a demanar feina,
clar,
no era possible, no ens en sortíem.
Vam
dir, doncs, formem una associació, busquem la manera de poder aconseguir algun pressupost per poder
presentar
recursos i presentar anys de subvencions i per poder obtindre una mica de poder econòmic i
clar.
Hem hagut de batallar molt, perquè clar, tothom demana això com a voluntariat,
sí,
no?
Sí, sí, sí. És la primera cosa, clar.
Total, per cantar i
total,
tocar la guitarra, no?
Si ja us agrada, total, no és feina.
Exacte.
Sí, que és feina.
Sí.
Sergi, si tu què pots, no et costa res, per què no vens a fer el pregó? Per què no vens a presentar això? Total... No és feina.
No,
tot
sí.
Tot és feina.
I llavors hem anat batallant molt. Vam fer un projecte, sí, ens el vam creure molt totes tres, i amb això ens hem anat presentant a diferents llocs. Bueno, i en el primer moment doncs, vam tenir l'aposta d'anar a l'Hospital Sant Joan de Déu,
sí,
que van acceptar el projecte. Ells estaven buscant també per fer un canvi,
sí,
en el seva trajectòria dins de l'hospital, per humanitzar l'hospital.
Sí.
Ens vam presentar nosaltres amb aquell projecte i vam estar en el moment oportú que calia.
Entenc que aquesta va ser la primera i que hi ha altres tipus de centres i d'hospitals amb els que treballeu.
Sí. No, primer va ser que només treballàvem en una unitat,
sí,
que va ser que en oncologia vam rebre una subvenció. Nosaltres mateixes a l'Hospital de Sant Joan de Déu vam dir, tenim uns diners per treballar un any,
sí,
on ens faríem més falta, també poder anar. Van dir, doncs, a salut mental, i de mica en mica hem anat Ara quasi ja estem a tot l'hospital. Però paral·lelament, doncs, també hem obert amb altres hospitals a Sant Pau, en aquests moments,
i a
Bartolí.
La Fundació Enriqueta Villavecchia ens coneixíem també, perquè jo en un principi havia col·laborat amb Afanoc, i llavors, bueno, dins de tot aquest món, doncs ens coneixem tots, i la Fundació Enriqueta Villavecchia sabia que estàvem fent això a Sant Joan de Déu, i aleshores va sortir la proposta de poder començar primer Can Ruti,
a Badalona.
Després Can Ruti es va tancar perquè hi havia poquets... Bueno, no sé exactament per
què. Van canviar una mica l'estratègia.
Llavors vam entrar a Sant Pau i ara en aquests moments estem a Bartolí. Des de Villavecchia i també una part d'un ajut que vam rebre l'any passat.
Sí.
Una part
doncs,
de l'associació.
Una part també la posem l'associació per poder ampliar horaris. Perquè, clar, hem passat una època doncs, molt restrictiva amb tot el tema d'ajuts. Però, bueno, aquest any farem 15 anys.
Feu 15 anys aquest any. Bueno. Celebrem les coses maques. Les coses maques i boniques. Des del desconeixement, insisteixo, el vostre horari diari és un horari fixe?
No.
Té variants, no?
No.
Com us organitzeu?
Bé,
per exemple, avui què teniu? Aquesta tarda, després de l'entrevista, què teniu?
Aquesta tarda, després de l'entrevista...
Doncs jo, després de l'entrevista, tinc 3 hores a oncologia a l'Hospital Sant Joan de Déu, i avui ja està.
Avui ja està.
Hi ha altres dies que
són... I entres, per exemple, entres, evidentment et coneixen, i tu... te'n vas ja a una unitat?
No,
a una...
No.
Vale.
A veure, nosaltres a cada hospital...
S'ha de passar el filtre.
No anem a...
No, és que un altre dia parlem també de gossos que fan teràpia amb nens.
Sí, això també.
Bueno, t'ho dic jo.
És fantàstic. Sí. A vegades han fet gossos i música.
Vull viure ja.
No, nosaltres a Sant Joan de Déu estem dins d'un programa que és el programa Hospital Amic.
On hi ha els gossos, els pallassos...
I és un programa que està dissenyat per fer l'atenció emocional del nen hospitalitzat i la família.
I humanitzar l'ambient de l'hospital.
I llavors nosaltres hi ha una CAP, la Chai Life, que és la infermera. Hi ha un equip de Chai Life, en aquest moment ja són 3.
Sí.
Són infermeres psicòlogues o psicòlogues, vull dir, tenen aquest paper, que llavors fan l'atenció als nens abans de que els hi facin una intervenció, mentre els hi fan la intervenció i després, no? És a dir, està comprovadíssim que un nen o una persona, si saps tot el que et faran, el nivell d'estrès es rebaixa molt.
Home, clar.
Llavors això és el que es fa amb els nens. I llavors, dintre d'aquest equip hi entrem doncs, tots nosaltres, les teràpies que després doncs, atenem. Per exemple, qui atén a Chai Life, doncs atén els nens que els hi han de fer una operació d'escoliosi.
Sí.
Són molt doloroses, perquè una operació d'ossos i en els nens són molt doloroses.
Clar.
Els immobilitzen l'esquena o els hi posen unes barres. I el dia següent s'han de començar a incorporar. Amb el mal que tenen, no hi ha nen que s'incorpori. Llavors van els músics... i són adolescents, la majoria, i els diem, vols fer música? Sí, però no em puc moure, no pateixis, tranquil. Vols tocar un xilòfon? Sí, vale, però t'hauràs d'incorporar una mica perquè si no, no arribaràs. I a poc a poc...
Seduint emocionalment el nen que va guanyant batalles.
Primer, visualment.
Visualment.
Perquè anem amb un carro ple d'instruments.
Sí.
És clar, veuen allò, els ulls se'ls hi en van.
Hombre.
I llavors es diu, aquest dé de gust. Què vols tocar? Què vols deixar de tocar? I llavors ells s'obliden en aquell moment, que igualment en tenen de dolor, però s'obliden.
Clar.
I llavors és un complot amb la mare, no? És allò de dir, mare, que pots aixecar una mica el llit? I la mare et mira com dient, ah, aleluia!
Sí. No? Ha guanyat una primera batalleta, aixecar el llit, aixecar-te ella...
I, a més, l'atenció també està focalitzada que són els nens que fan la música, no som nosaltres, eh? Són ells els que fan la música. Nosaltres fem el suport. Són ells i la seva família.
Encara que no sàpiguen tocar?
Clar, és que no hi ha ningú que sap... poden ser que hagin estudiat.
Sí,
encara que no sàpiguen tocar, la nostra feina és fer música en aquell moment o aquell nen. I que surti bé.
En viu,
I
surt bé,
I surt bé, fantàstic.
I surt bé.
A vegades
surt musicalment fatal, però en canvi... el resultat.
L'objectiu no és que sigui un concert, no?
Exacte.
Sinó que l'objectiu és...
L'objectiu són molts, la majoria de vegades, si no totes s'aconsegueix, però jo vull que en parleu del retorn. del retorn emocional que teniu vosaltres, perquè això que m'expliqueu a una emissora de ràdio i a un plató, a un estudi, és perfecte, però clar, això traslladat al discurs, a la verbalització, que pots tenir una cosa, que pots tenir aquí, comparat amb el que es fa allà, és a dir, jo em refereixo al moment que el nen comença a tocar un instrument i la mare o el pare possiblement es doni la volta emocionats. Aquest és el retorn que vull que em parleu.
Bueno, això és clar, cada dia.
Clar.
Això és cada dia. Mira, de les raons, també, de que nosaltres sempre treballem per parelles,
sí,
és perquè també és un suport emocional per a nosaltres. Perquè, a veure, no anem a veure nens que estan a l'escola.
Sí, sí,
anem
clar,
a veure nens
clar,
que estan malalts.
Està clar.
Molt malalts. És a dir, els que normalment visitem més són els que estan més malalts.
Clar,
fem nens perquè han tingut una operació, jo què sé, d'una apendicitis
sí,
i torna a casa.
Sí.
Són nanos que s'estan...
Que es queden.
Que estan estances llargues o que són ingressos...
Exacte, clar.
Ingressos periòdics.
Per això us preguntava el retorn dels pares, que, clar, no pot ser... Clar, jo m'imagino com a pare i no deixaria d'abraçar la persona, les persones que han estat...
És un retorn d'agraïment.
Aquí vaig.
Sí, és un retorn d'agraïment. Sí. O sigui, és un retorn que ens arriba a l'ànima moltes vegades.
De sortir alguna vegada plorant del centre.
Sí. Jo el divendres, per exemple.
Sí.
Jo el divendres.
Sí.
I ara, bueno, els divendres no hi ha pares, però és clar, sí, el que veus...
Clar.
No, però el divendres el que em va passar va ser uns pares que se'ls havia mort la filla.
Ai.
I nosaltres havíem fet molta música amb ella. I el primer dia que vam fer música el pare ens va dir: és la primera sonrisa que li arrenquen a mi hija en muchos días.
Ostres.
Llavors, aquest és un dels retorns que rebem que pràcticament diàriament i a cada sessió.
Llavors, quan els veus a fora, no t'ho diuen a l'habitació,
clar.
Però després perquè els tornes a veure, te'ls trobes en el passadís.
La sala de les veritats.
Llavors, quan...
I el divendres jo em vaig trobar aquests pares en el passadís i se'n van abraçar plorant. Vam acabar tots plorant, hi havia la mestra també.
Mare de Déu.
I dient-nos, doncs, això, donant les gràcies i dient, per favor, no deixeu de fer aquesta feina perquè tots els nens s'ho mereixen.
S'ho mereixen i moltes vegades en el primer moment veus que no ha passat res, però sí que ha passat.
Sí.
Perquè dius, bueno, aquests pares potser no...
Sí,
però després sí que ha passat, perquè després, si no... Bueno, cada pare és de la seva manera, uns ho expressen més que altres,
sí.
I altres no diuen res, però veus que t'estan esperant.
Verbalitzar, és tan difícil verbalitzar els sentiments...
Sí.
Ah. Per això us parlava abans de...
I a més, evidentment, a dins l'habitació tenen un paper i a fora és un...
Bueno, clar.
Hi ha pares que diuen, no vull música perquè sé que ploraré i no m'ho puc permetre.
Bueno, clar.
O vaig a fer un cafè i ja tornaré d'aquí 10 minutets quan hàgiu acabat.
Clar.
Igual no et diuen, no m'ho puc permetre, però per ells no es poden permetre aquesta llicència.
Clar.
Tenen que estar allà al peu del canó i donar la cara.
Els nens que nosaltres anem, ens els arriba la Child Life, aquesta persona que parlàvem, que són les que tenen la visió de tot l'hospital, i aleshores doncs anem a atendre segons elles ens diuen.
Els tenim, no anem...
A la babalada, molt dirigides...
Moltes vegades després, quan arribem a planta, també l'infermera diu, aquest no us l'han dit? Bueno, escolta, també aniria bé, perquè acabo d'anar a donar-li la medicació i li convindria fer-ho.
O ens demana infermeria mateix a fer una intervenció conjunta. És a dir, infermeria ha de fer una cura, i llavors fem la cura conjuntament amb infermeria.
Veniu, que així podrem treure les grapes i no se n'entrarà. I el nano allà amb el tambor li
sentia
les grapes.
No plora. Sí que plora,
però no.
O sigui, i llavors hi ha un protocol, comencem primer nosaltres per donar confiança al nen, després entra infermeria, el nen ja està posat amb la música, evidentment plora, i després quan marxa infermeria seguim fent música.
Sí.
I allò que hagués durat doncs potser una hora de plor, ha durat un quart d'hora de plor.
Sí.
I el deixes al nen molt més tranquil i relaxat. I el nen i a les pares. Perquè, clar...
Bueno, clar, si els pares veiem, els que són pares, que el nostre fill ha patit o ha plorat menys del que en principi ha de plorar per la durada aproximada d'una intervenció concreta, clar...
D'intervenció o de tractament.
O de postoperatori.
Moltes vegades fan el... després de fer... O sigui, un nano, un cop ha fet música i està bé,
sí,
si té de rebre un tractament de quimio o un altre tractament, què passa? Que vull dir, ell, si està físicament i emocionalment bé, sí, doncs rep molt millor el tractament.
S'assimilen millor els tractaments.
Més. Estem parlant de la influència, no esteu d'acord? La influència de la sort a la vida, eh? Perquè això no podem controlar. Un fill, un familiar, un amic... Que, clar, és... Et toca i et toca.
Toca.
I pot tocar, eh? I pot tocar aquí.
Sí, 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 sí. Ja no parlem de diners ni de situació social.
Això toca.
Ja està. Sí, sí. Escolta, feu una gran feina. Feu una extraordinària feina. Tots pensem que les nostres feines són les millors del món, efectivament, però, clar, hi ha feines i feines. Tu pots treballar a una fàbrica de sabates i fas una feina social, efectivament, perquè la gent en principi hem d'anar calçats. Tu pots treballar a una fàbrica de telèfons mòbils i efectivament fas una feina, perquè al cap i a la fi, al marge de les moltes coses que fa un mòbil, et serveix per trucar de urgents. Però clar, la vostra feina és, té un punt emocional extraordinari. Jo també penso que faig una gran feina comunicant coses boniques. Aquest havia de ser el títol d'aquest programa, Coses boniques. Uh-huh. Però m'ho guardo també com a subtítol, perquè crec que coses com aquesta que feu, doncs han de tenir ressò. I un munt de gent que ens diuen que no sabien o que desconeixien l'existència de la vostra feina, diu, ostres, que bé.
Sí, a més, cal també dir que la musicoteràpia no és una teràpia alternativa, volia dir, o sigui, en aquests moments estem en estudi com a teràpies, si, per catalogar-nos,
sí,
com si som a teràpies alternatives. Hi ha molts estudis científics,
sí,
en els quals evidencien,
sí,
que la música pot produir canvis, sí, i pot contribuir en la millora i el benestar. És a dir, que nosaltres no ens presentem com bueno, anem a fer música i ja està, i això és la panacea. No és la panacea.
Hi ha un objectiu,
però hi ha... Exacte. No és la panacea, però es poden aconseguir coses que amb altres teràpies no s'aconsegueixen. O sigui, nosaltres hem vist coses inversemblants, doncs, com un nen d'haver sortit, un adolescent, haver sortit de la UCI, que els tenen en coma induït moltes vegades.
Coma induït. No sé què és això, disculpa.
Jo, termes mèdics, tampoc sabrem explicar. Però coma induït és un nen, doncs, que per una inflamació del cervell no podien permetre que es despertés perquè podia patir més, vale, i aleshores es tenen en un estat...
Vale.
Més letal,
això es
diu coma induït. Després, uh-huh, aquests nens, quan els desentuben i han de tornar a connectar-se, hi ha vegades que els hi costa més de tornar a connectar-se, no? Aquest nen ja portava 3 dies a l'habitació i no hi havia manera de que parlés, de que connectés amb res. I vam entrar nosaltres...
Uh-huh.
Vam tocar només un acord de la guitarra,
sí,
i el nen es va asseure al llit i va dir, mama, vull tocar la guitarra.
Sí. La música és poder.
Exacte. I a partir d'aquest moment, doncs, el nen va sincronitzar, va començar a parlar, i amb aquest nano, al cap de 3 mesos, que tornava a estar hospitalitzat, estava en cadira de rodes, no podia caminar, van venir un grup, perquè també fem concerts, un cop al mes fem un concert amb músics voluntaris allà a l'hospital.
Sí, Senyor
Avui
de Déu?
Sí. Demà, per exemple, inaugurem el cicle. Doncs hi havia un grup de noies que tocaven salsa, i ell es va aixecar de la cadira de rodes i va començar a ballar. Vam anar tots a darrere per aguantar-lo,
però
va posar a ballar. Llavors, a veure, nosaltres no curem.
Però
música...
Ajuda a millorar la qualitat de vida dels nanos i de la gent. Eh? No només estem amb nens, també hem estat amb gent sense sostre.
Ja
ho
heu escoltat, clarament. Eh? Àngels i Núria, cofundadores de l'associació Ressò Musicoteràpia, mil gràcies. Felicitats per la vostra feina.
Gràcies.
Insisteixo, felicitats per la vostra feina. I l'enhorabona i moltes gràcies per venir als estudis.
A vosaltres. Coming up to the last chorus.
Are you gonna sing it with me? Família, gràcies per ser-hi. Fins aquí aquesta entrevista, que personalment crec que ha estat força interessant, i serà fins demà. Un petó gran. Adéu.
Cuenters, la ràdio artesana.